al tenis, estàs entrenant a terra batuda i el diumenge jugues a pista dura. I bueno, crec que l'esforç de l'equip és immens i bueno, passa pàgina.
Costa molt adaptar-se, diguéssim, no només a la gespa natural, que ja la toqueu cada dues setmanes, però en un camp amb aquestes condicions ha estat molt difícil?
Bueno, és que és el que et dic, el control, la passada, són molts factors. I nosaltres bueno, tenim el que tenim i estem al playoff, o sigui, estem fent molt més del que podem.
Escolta'm, quin golaç.
Bueno, mira, ha sortit que l'he xutat amb l'alma i ha entrat. Mira.
Et surt tot aquest any?
Sí, la veritat que estic molt content. Bueno, tinc 30 anys i m'estic deixant la vida per intentar arribar al més lluny.
De fet, hi ha molta gent que parla, ostres, quina temporada està fent l'Europa, quants gols fa Jordi Cano, a veure què passa al mercat d'hivern, si marxa, si no marxa, però tu quan has marcat, amb els teus gestos ho has deixat clar, tu et quedes a l'Europa.
Sí, bueno, és el club de la meva vida, em vaig formar aquí i és que ja ho has vist, amb l'afició que tenim, doncs fa goig jugar amb aquest escut.
Ara la segona volta, l'objectiu quin és?
Doncs el que t'he dit, tenir la motivació de mirar dalt, perquè si no tens la motivació no es fan grans coses.
Doncs Jordi Cano, gràcies.
A vosaltres.
I de seguida parlem, després de les notícies, del que va passar ahir a Cornellà al Prat. Espanyol 0, Girona 2. Un duel molt, molt calent, especialment al final del partit. Berta Torrades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Notícies.
Donald Trump concreta l'amenaça d'imposar sancions als països que no li donin suport amb Groenlàndia. El president dels Estats Units ha anunciat que, a partir del mes de febrer, aplicarà, atenció, un aranzel del 10% als productes de 8 països, entre els quals hi ha França, Alemanya, el Regne Unit i també altres estats nòrdics. A més, Trump ha avisat que les tarifes es podrien elevar fins al 25% a partir del mes de juny. Mentrestant, aquesta mateixa tarda, milers de persones s'han manifestat a Nuuk, a la capital de Groenlàndia, en aquest cas contra les aspiracions precisament de Trump d'apropiar-se de l'illa. Amb lemes com Groenlàndia no està en venda, els participants han refermat el rebuig als plans de la Casa Blanca. I avui també molt pendents perquè el Paraguai ja s'ha signat aquesta tarda l'acord entre la Unió Europea i els països llatinoamericans del Mercosur. Un acord que suposa la creació de la major zona de lliure comerç del món. Enviat especial a Asunción. Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda. Europa i Sud-amèrica es donen la mà. Mercosur i la Unió Europea són ara nous socis comercials, donant llum verda a una de les àrees de lliure comerç més grans del món. 800 milions d'habitants i una quarta part del PIB mundial. El president del Paraguai, anfitrió d'aquesta signatura, d'aquest acord, Santiago Peña, parlava així.
Supimos ser pragmáticos, flexibles y trascender las diferencias coyunturales y los intereses mezquinos para alcanzar un equilibrio adecuado.
Celebracions també des del bàndol europeu. Antonio Costa i Ursula von der Leyen del Consell i la Comissió Europea han assegurat que qui es beneficia d'aquest acord són els ciutadans. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Asunción.
Gràcies, Joan, i alerta amb això perquè avui hem sabut que els Estats Units van mantenir converses amb el número 2 del chavisme abans de capturar Nicolás Maduro. Segons una exclusiva de l'agència Reuters, l'home fort de Maduro, que és Diosdado Cabello, va estar en contacte amb l'administració de Donald Trump mesos abans que els Estats Units capturessin a Maduro a Caracas. I tornem a casa nostra perquè estem molt pendents també del temps i de la pluja. Protecció Civil manté activats en fase d'alerta els plans Inuncat i Neucat per aquest episodi de pluja i de neu al Pirineu, un temporal que ja ha deixat més de 100 litres en alguns punts del Camp de Tarragona i la previsió és que continuï plovent amb força en les pròximes hores. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ens preocupa perquè aquesta pluja continuarà i seran forces dies continuats de pluja. Per tant, el que farà serà acumular aigua. Hem de vigilar molt, molt aquestes zones properes a lleres de rius, a punts que siguin baixos, a guals, per tant, molta vigilància amb això.
El telèfon d'emergència 112 ja ha rebut 250 trucades relacionades amb aquest episodi de pluja i de neu. A més, de cara demà diumenge, es preveu perill fort de allaus, sobretot a la Ribagorçana Vallfosca. Precisament avui, per culpa de dues allaus, 5 persones han mort, en aquest cas als Alps austríacs. I acabem destacant el concert d'aquest vespre de les al·lèrgiques al pol·len a Mollà. Que no era aquí, era el teu joc, que no era el lloc per estimar-se. La Girl Band del barri de Gràcia de Barcelona, que va publicar el seu darrer disc, que es diu Alarma, fa poc més d'un any, i que torna amb el seu característic pop-rock festiu. Serà la prèvia a la gira de minisales que faran a partir del febrer a la capital catalana. El concert tindrà lloc avui a les 8 del vespre a l'Espai Cultural Les Faixes.
Gràcies, Berta.
Vas molt bé. Estan flames, carinyo meu. Sé que no són hores per pensar-te.
Això és el Tot Gira.
Això no pot ser.
Des del 2004.
A Catalunya Ràdio.
Amb David Clopés.
Benvingut.
Som els del Tot Gira. De seguida parlem del que va passar ahir a l'RCD Stadium d'aquest espanyol Girona calent, calent. 0-2 va guanyar el Girona, que ja veu lluny la zona de descens. L'Espanyol, malgrat la derrota, segueix en zona europea. Ràpidament, que et duia els marcadors que tenim en directe. Primera divisió, com tenim el partit a Pamplona?
Aquí no hi ha gols de moment, al minut 34 de la primera part. Osasuna 0, Oviedo 0.
A Saragossa juga el partit de la segona divisió.
Tampoc hi ha gols, de moment 35 de la primera. Saragossa 0, Real Societat B 0.
Segona federació, està jugant el Barça Atlètic, el seu partit a casa, el Joan Gamper.
De moment li va bé perquè guanya el descans l'Andratx per 2-0.
Futbol internacional, jugant l'Arsenal, tenim el partit del bronze de la Copa Àfrica.
No se'n surt de moment l'Arsenal contra el Nottingham Forest, el 36 de la primera part. De moment hi ha empat a 0 i també a punt d'arribar ja al final del partit entre Egipte i també Nigèria. En aquesta Copa Àfrica s'acaba el partit ara amb empat a 0 i, per tant, haurem d'anar a la tanda de penals.
No hi ha pròrroga.
El tercer classificat d'aquesta competició.
Lliga F, ha començat un partit, el de 2:15.
Sí, de moment sense gols, empat a 0 en els primers instants de partit. Ara et diré qui juga, perquè m'acabes d'agafar en calces. De moment hi ha empat a 0 en aquest partit.
Eibar 0, Madrid Club de Futbol Femení 0. Tenim a la primera federació en joc el duel català entre el Barça B i l'Europa. Carles Canal, com van les coses a la ciutat esportiva Joan Gamper?
Mira, ja ha acabat la primera meitat aquí a la ciutat esportiva i el resultat de moment és de 2-0. Els dos els ha fet Rosalía Domínguez, un al minut 10, que ja m'ha explicat abans, i el segon al 42. Resultat força merescut amb un Barça que ha tingut la pilota la major part del temps.
Jornada a la Lliga ACB de bàsquet en marxa, Oriol.
Ara mateix l'Unicaja 42, Granada 40, el partit del tercer quart, i comença també el partit de l'Andorra contra el Breugan, al minut 4 del partit, Andorra 5, Breugan 9.
D'aquí a més d'una hora, Gran Canària, Lleida. Lliga femenina de bàsquet, està jugant la penya des de les 6 de la tarda. Com van les coses a l'Olímpic?
Guanya la penya al descans, Joventut 36 i Baeta 30, després de reaccionar a la derrota del primer quart, gran segon quart dels de Miquel Calderón.
Acaba de començar, Xevi, el partit de l'Uni Girona a la pista de l'Araski.
Comença amb dubtes, però d'on està guanyant d'un sol punt, 5-40, perquè acabi el primer quart, Araski de Vitoria 7, Uni Girona 8.
Europeu d'handbol, Oriol.
Juga Espanya contra Àustria, en partit ja a la segona part. De moment, Àustria 17, Espanya 24.
I UK Lliga?
Juga el Cerdanyola a la pista del Liceu. Primers instants de partit, empat a 0. El Sant Just ja ha acabat el seu partit. Ho ha fet en derrota contra el Ribes per 2-3.
Passen 8 minuts de les 7 de la tarda. De seguida vaig amb l'Espanyol Girona, però abans hi ha dues persones que em fa molta il·lusió poder saludar i felicitar. La primera, a Madrid, excol·laborador d'aquest programa i que me l'estimo moltíssim. Marta Cubí, com estàs?
Hola, bona tarda.
Moltes felicitats al teu Espanyol amb la Sara Monforte. Heu guanyat el Camp de l'Atlètic de Madrid. Això és cosa grossa, Marta.
Això ha sigut festa grossa, i més després de l'espineta la setmana passada. Home, doncs poder treure aquests 3 punts ens ha donat aquesta alegria, i al final penses, sí que bonic és el futbol, no?
I saps què passa? Que ara, quan ha acabat el partit, l'estàvem seguint aquí el Tot Gira, i li deia al Sergi que ens hem de trucar algú de l'Espanyol, i trucar la Marta Cubí, que fa dies que no la saludo, que no sé res d'ella, que en aquesta nova aventura al costat de la Sara Monforte i la banqueta de l'Espanyol, i avui crec que era el dia, perquè ho heu lluitat molt bé amb el gol de Torrodà de falta, molt bon gol, si algú no l'ha vist, que el repeteixi, que el recuperi xarxes, perquè és un golaç, i heu plantat cara a tot un Atlètic de Madrid, un dels grans de la categoria.
Sí, al final, partit rodó, que tu, no?, et planifiques, treballes durant la setmana, es dona tot el que has estat entrenant, i de fet, doncs, hem donat aquest punx de més que la setmana passada, repeteixo, no vam saber donar contra Granada, doncs l'hem donat aquí, i si era un bon cap de setmana per venir aquí a jugar contra l'Atlético era aquest, perquè no estan en una bona dinàmica, una bona ratxa, van jugar entre setmana, juguen el dimarts partit de Supercopa, per tant, doncs era el moment i l'hem sabut aprofitar.
Ara mateix, amb 13... No, no ho dic bé. Sí, ja ho dic bé. 13 punts de marge respecte al descens, diguem-ne que la permanència la tenim més que lligada, no?
Bueno, fins que no ho tinguem, no? El saqui ben lligat, no cridarem aquesta petita victòria, el primer objectiu, però sí que hi ha dos equips, tres, que estan bastant enfonsats i ens donen aquest marge, aquest poder respirar i poder... El que és una mica el nostre segon objectiu, que primer hem d'aconseguir el primer, permanència, però després és intentar el més amunt possible entre a partir de vuitenes, no? De vuitenes en avall, doncs intentar quedar aquestes vuitenes, setenes si es pot, el que passa ja se'ns estan escapant. Però bueno, aquí estem treballant cada setmana per això, creiem que tenim plantilla, tenim equip per fer-ho, però Lliga F és dura i aquí qualsevol pot guanyar en qualsevol moment.
De fet, esteu més a prop d'Europa que no pas del descens, a 12 punts d'Europa i a 13 al descens, però bé, no faré la pregunta fàcil. Escolta, tu com a jugadora hi havies guanyat, no, el camp de l'Atleti de Madrid unes quantes vegades?
Havíem guanyat. Ah. Evidentment eren altres temps i m'estan pitant aquí,
és a tu? És a tu? Sí?
Sí.
Molt bé. No facis esperar la Monforte, que encara et caurà multa, eh?
No, és una jugadora que és de Madrid que es queda aquí i està pitant així. Bueno, avui és dia de festa, de fet els hi hem donat demà descans perquè s'ho mereixen, després d'aquesta setmana que hem treballat moltíssim, doncs hem donat demà descans i llavors encara estem més contentes, eh? Doncs un dia i sembla festa grossa.
Ja portes dies, a la banqueta de l'Espanyol. Tu estàs passant bé, Marta?
M'ho estic passant molt bé, evidentment. Tenim dies de patiment, d'angoixes, de tristeses, però també tens aquests dies, no?, d'alegries, de gaudir, que el pla de partit surti com la Sara i tot l'equip l'hem estat treballant, doncs la veritat és que és un plaer que no es pot imaginar. I després, doncs, si fas el gol de Pepe, que és una mica el que em porta a mi, doncs encara més feliç. O sigui que avui és d'aquells dies que dius, uah, que guai és això del futbol. La setmana passada, si m'ho preguntes, hagués dit, uf, David, això és molt dur, no? Però bueno, és el que té el futbol, que cada setmana et dona una altra oportunitat.
Diumenge que ve tornem a jugar contra el Tenerife, diumenge a les 12, Espanyol-Tenerife, i serem els del Tot Girar. Felicitats, Cubi, que t'ho mereixes.
Moltes gràcies.
Vagi molt bé.
Adéu.
Ara vaig, amb l'Espanyol-Girona, però he dit que volia saludar dues persones que em feia molta il·lusió poder saludar i felicitar. Fa una estona us hem explicat que avui, dissabte, 17 de gener, hi ha hagut un club català que ha aconseguit una fita històrica. Estem parlant d'una fita històrica pel Corfbol. El Corfbol Club Barcelona, equip català de Corfbol, ha guanyat a Turquia el segon títol europeu de la seva història, 10 anys després del primer, aconseguit el 2016. Avui ha guanyat la Champions League Challenger, que és la segona categoria d'aquest esport, després de superar el Guardians hongarès a la final per 21 a 18. I jo crec que val la pena que els felicitem. Un esport que, recordem-ho, és un esport on Catalunya hi participa de manera oficial, de manera internacional. Hi ha selecció catalana que participa de manera internacional i això no poden dir tots els esports. Tinc a l'Aina Mas, jugadora del Corfbol Club Barcelona, connectada en directe des de Turquia. Hola, Aina.
Hola, bona nit.
Felicitats pel títol.
Moltes gràcies.
Bona nit, perquè són dues hores més aquí, oi?
Sí, nosaltres hem sopat.
Molt bé. He vist les imatges, com ho celebràveu a la pista al final del partit. Guanyar aquesta Champions, què suposa per vosaltres?
Bueno, en primer lloc, un orgull molt gran, molt contents. Al final, vull dir, tenim cada cap de setmana, no, la Lliga a Catalunya, però poder sortir a Europa, competir amb altres equips amb un nivell molt alt i a sobre guanyar, com és això? Doncs molt, molt contents.
Segona competició europea, ho he dit bé, això?
Sí. Sí, perquè la Champions es divideix en tres rondes i aquesta és la segona.
I guanyar aquesta competició us dona dret ara a jugar a la màxima categoria?
L'any que ve Catalunya tindrà una plaça reservada per la categoria, diguéssim, màxima, no? Que és el primer nivell, sí.
I serà per vosaltres?
Llavors, qui guanya la Lliga.
Ah, qui guanya la Lliga. Per tant, heu fet un bé pel vostre club guanyant un trofeu, però també pel Corfbol català.
Exactament.
Escolta'm, quant temps fa que t'hi dediques això del Corfbol, Aina?
Doncs jo ara ja 15 anys.
15 anys. I com vas descobrir aquest esport?
Ai, ara us perdo.
Sí, falla una mica la cobertura. Et preguntava com vas descobrir el Corfbol. sembla que l'estem perdent. Ens arriben dificultats aquesta comunicació amb l'Aina Mas des de Turquia en directe, on avui s'ha disputat aquesta final de la Champions Challenger. D'acord, molt bé, simplement la volíem saludar, felicitar, felicitació extensiva a tota la gent del Corbol Club Barcelona i també per la gent del Terrassa Vallparadís, l'altre club que participava en aquest torneig, que han acabat, per cert, sisens, han perdut avui contra el Lisboa 18-13 en el partit, en aquest cas, pel cinquè lloc. L'hem recuperada. Aina, simplement et preguntava com vas descobrir l'escor del Corbol.
Doncs mira, vaig començar a l'escola. Era una altra escola que feien a la meva escola primària i em vaig apuntar, anar amb la meva colla d'amics i aquí tot va començar.
Esport mixte, recordem-ho, que això no passa en molts esports.
Exacte.
Molt bé, fantàstic. Aina, moltes felicitats i celebrar-ho. Quan torneu cap a casa?
Doncs demà al matí tornem ja.
Demà al matí. Doncs l'enhorabona per la gent del Corbo Barcelona, insisteixo també pel Corbo català, perquè com hem pogut comprovar també hi guanya l'esport català, perquè tindrem una plaça a la màxima categoria la pròxima temporada. Que vagi bé, bon viatge de tornada.
Moltíssimes gràcies, bona
per
nit.
Per cert, primera divisió, s'ha mogut el marcador, partit de Pamplona.
Ha marcat l'Oviedo després d'una sortida d'un córner, ara som al 45 de la primera, alerta perquè seria una victòria important amb el gol de Federico Viñas. Amb el cap, 45 de la primera, Osasuna 0, Oviedo 1.
Un quart de vuit, ahir a l'RCD Stadium vam viure un Espanyol Girona calent.
Va anar cap a la pilota, el xut, gol! Ara sí que no ha fallat! Va anar tan bé que fitxessin Blat! Va anar tan bé que et fitxessin a l'estiu! Marca Benat amb la cama esquerra, marca Benat, marca el Girona, Espanyol 0, Girona 1. Oh, 48 de la segona meitat, en un penal que ha entrat Esprilla dins l'àrea, nosaltres no hem vist que el toquessin. Benat anar cap a la pilota, s'atura, gol, 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 gol! Ha tornat a marcar Benat, el segon de penal, amb temps afegit. El públic que s'emprenya moltíssim aquí al Cornellà Prat. Cauen objectes a sobre la porteria de Gazzaniga. Mira, Gazzaniga li diu una cosa i torna a tirar objectes, i vinga a tirar objectes. Aquí passen moltes coses. Marca el Girona al segon, Girona 2, Espanyol 0.
Dos penals, polèmica final entre Gazzaniga i el públic de l'Espanyol, llançament lamentable d'ampolles des d'un sector de la graderia, plou sobremullat a Cornellà, no és la primera vegada, i un 0-2 que allarga la ratxa d'un Girona transformat en aquest 2026 i frena un Espanyol ahir impotent cara a porteria. Obrim espai de ressaca d'aquest Espanyol Girona. Xevi Soler, què tal, com estem?
Molt bé.
Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
Hola, David, bona tarda.
I també connectats avui la Susi Sala, l'Eloi Amagat i l'Àngel Morales. Què tal, com esteu?
Bona tarda.
A veure, la Susi ja sé que no, en Xevi i en Sergi sí, perquè vam fer la transmissió. L'Eloi i Àngel, veu ser algun dels dos al camp ahir, en l'RCD Stadium?
Jo sí.
Tu sí, Eloi, i tu, Àngel, sí. No, evidentment.
Jo no.
Va ser perquè ets a Màlaga, no? A vegades vens aquí de visita, no fos cas que haguessis anat a l'RCD Stadium. A veure, ara de seguida vaig amb el partit, però abans, Xevi, notícia d'avui mateix, del mercat d'hivern, el Girona ja hi ha fumata blanca en la sortida de Solís.
Ja s'ha fet oficial el seu fitxatge pel Birmingham. Recordem que ahir es va allargar més del previst per culpa del visat del jugador, el visat de treball que li va arribar més tard, va haver de fer les proves mèdiques més tard, i per tant no va poder fer oficial el fitxatge, cosa que hagués desencallat el fitxatge ja, o la incorporació de Claudio Echeverri al Girona. Amb el fitxatge ja de Solís s'allibera aquesta plaça extracomunitari i en les properes hores serà oficial el fitxatge de Claudio Echeverri. Podia ser després del partit del City, o el club pensa que el més lògic és que sigui demà l'oficialitat, en una arribada que no perilla, perquè fins i tot Echeverri, al seu compte d'X, ja posa jugador del Girona.
Jugador del Girona.
Aquesta és una novetat que arribarà aquest cap de setmana, i la setmana que ve n'arribaran dues altres. Ja podem confirmar que la setmana que ve se'n faran oficial dos més. No donaré cap sorpresa. Un Ter Stegen, que serà oficial un cop el Girona ja té tot apamat amb la sessió amb el Barça. Ter Stegen serà jugador del Girona, ho farà oficial el Girona un cop es desvinculi Livakovic i el Barça hagi jugat el partit del cap de setmana, i l'altra incorporació serà la de Fran Beltran, el migcampista, també tot ok i tot d'acord amb el Celta, també es farà oficial un cop el Celta hagi jugat aquest cap de setmana.
Eloi, de cop al vot, què et semblen aquestes tres arribades? Echeverri, que ja el sabíem, Ter Stegen, que ja ens l'ensumàvem, i Fran Beltran.
Doncs necessàries,
crec que no és descobrir res, no? Que l'equip, la plantilla anava una mica coixa en certes posicions. Crec que la porteria amb tot el cereal l'Ivakovic era importantíssim. I jo us reconeixeré que ni m'esperava que pogués haver-hi l'opció de que un porter com Ter Stegen acabés arribant a Girona. I crec que tot i que el rendiment de Gazzaniga, considerem que les últimes setmanes ha millorat, competència importantíssima, i crec que Ter Stegen, amb la seva manera de jugar, encaixarà molt bé amb el que vol Mitchell, amb aquest crear el futbol des del primer que sigui el porter. I després, en quant a Echeverri, en parlen molt bé, un jugador molt jove, que crec que pot donar, no?, aquest valor afegit com dona Unagi, jugadors diferents amb una qualitat especial, que veurem com s'adapta. El més important és que ja porta setmanes, no?, en dinàmica de primer, sí, de l'equip, no?, agafant automatisme segur, i ara només és qüestió de tema paperassa perquè pugui ja debutar amb la samarreta del Girona.
Susi, què ha de ser el porter el pròxim partit del Girona si ja tenim a Ter Stegen?
Bona pregunta, aquesta. Jo crec que depèn de si arriba a principi de setmana o a finals de setmana, però en tot cas, si arriba a principis de setmana, és molt possible que sigui Ter Stegen. A mi m'agradaria que fos així, però no perquè tingui especial mania a Gazzaniga, sinó perquè considero que Ter Stegen té unes altres virtuts que, com deia l'Eloi, encaixen molt, no?, amb la manera de jugar al Girona, amb aquesta sortida amb pilota jugada iniciada des del porter. Per mi Ter Stegen té molt millor joc de peus i, per tant, encaixa millor. I després de tot aquest rum-rum que hi ha hagut amb l'Ivakovic i amb Ter Stegen, ara que s'ha posat a l'última hora, que s'ha posicionat, amb Gazzaniga, que a vegades ha fet aquelles gazzanigades que en diem a la transmissió, crec que Ter Stegen ha de ser el porter titular, sí.
Per cert, que jo no sé si a Girona mireu gaire el descens, que recordem-ho, el Girona té ara mateix a 7 punts, el marca el València, però molts equips entremig, ells, Rayo, Real, Mallorca, Getafe, Osasuna, Sevilla, l'Aves i el mateix València, molts d'ells encara han de jugar el seu partit, marcador al descans que és positiu, si és que algú mira encara el descens, que jo crec que encara s'ha de fer, estan empatant, perquè acaba d'empatar l'Oviedo al camp de l'Osasuna.
Ha marcat ara mateix, vull dir, era a prop del descans, abans s'havia avançat l'Oviedo, per tant és el millor marcador possible tant pel Girona com per la resta d'equips. Uau, és un Oviedo 1 al descans.
Molt bé, anem al partit d'ahir. D'entrada crec que és interessant recapitular tot el que es va dir ahir després d'aquest Espanyol 0 Girona 2, perquè hi han moltes declaracions que val la pena que repasquem. En primer lloc, Sergi, l'estadi de l'Espanyol està ara mateix sota amenaça de sanció, ja ho sabem, ja estava percebut, i ahir el llançament d'ampolles al final del partit, una d'elles impactant a Gazzaniga, les imatges són molt clares, el posa de nou al focus. L'àrbitre del partit, que és el debutant a primera, Josu Galek, ho va fer constar a l'acte, eh?
Sí, mira, si em permeteu, us llegiré textualment el que diu l'acte de l'àrbitre. En el minuto 94, tras la consecución del segundo gol del Girona, se produjeron lanzamientos de botellas sin tapón con líquido en su interior por parte de aficionados del equipo local, llegando a impactar una de ellas en la espalda del portero visitante sin causar daño aparente. Por este motivo, se activó la fase 1 del protocolo de lanzamientos sin que ocurrieran más incidentes. Bé, aquí hi ha un fet diferencial, a diferència del dia del derbi, que va acabar amb sanció econòmica. Aquí no només hi haurà sanció econòmica, sinó que el club espera alguna cosa més. El fet de que una ampolla impactés a l'esquena de Gazzaniga fa que estemi el pitjor. El pitjor podria ser un tancament de l'estadi per un partit, o potser un tancament parcial de la graderia del gol del Prat, que és des d'on es van llançar les ampolles.
Una pregunta, aquesta graderia, sí, del Prat és de la mateixa zona des d'on es van llançar ampolles el dia del derbi que no van, sí, arribar a impactar en cap jugador del Barça?
Sí, mateix, exactament. Eh? Bé, sí, és la mateixa, el mateix gol del Prat, si vols el matís, el gol el dia del derbi, les ampolles es van llançar específicament des de darrere del corna, i aquesta vegada era des de darrere la porteria. A veure, és fila molt prima perquè és la mateixa zona, és el mateix gol, però una mica més enllà, per entendre'ns. Sí, és la mateixa zona, i veurem què passa. Dimecres s'ha de reunir el comitè de disciplina i veurem si hi ha un precedent, que és el Sevilla-Betis, que va passar una cosa molt semblant fa uns mesos. A principi van determinar que s'havia de tancar parcialment l'estadi, després van presentar recurs i van acabar per no tancar l'estadi. Aquí l'Espanyol intentarà, si acaben determinant que s'ha de tancar l'estadi, presentar recurs. Bé, hi ha una mena d'apel·lació intentant demostrar que és Gazzaniga qui abans que es llencin les primeres ampolles ja fa mostres de provocació a alguns aficionats de la seva zona. Bé, veurem, eh? No vull avançar. No em vull avançar, però sí que és veritat que és un episodi absolutament lamentable per part dels aficionats de l'Espanyol i, a més a més, amb un estadi ja advertit de sanció des de fa una temporada i pico, doncs em sembla que aquesta vegada tocarà pagar la cara.
De fet, en aquesta línia, ahir van anar tant Manolo González com també Jofre Carrera, jugador espanyol. Podem recapitular-ho, eh? Sergi, el que es va dir ahir al final del partit.
Manolo, que jo crec que fins i tot es va mossegar la llengua, molt crítica amb l'arbitratge, em va parlar, perquè a més d'aquestes accions amb la graderia, clar, Manolo pensa que hi ha una part de provocació per part d'alguns jugadors del Girona, però és que a més hi ha les accions als penals, que des de l'Espanyol es veuen molt més enllà de rigorosos, de fet tant és així que en el segon no hi veuen penal. Bé, en sentim Manolo.
Parlem d'incidents, jo el que no puc fer com a entrenador és provocar el públic, no? Un jugador tampoc, suposo. O sigui, un jugador de tarja, provoca el públic, és la segona. Arnau Martínez provoca, bueno, té que estar al carrer també. Són situacions del partit que són curioses, quan menys. Llavors, pues, bueno, quan és un partit com aquest, que és un partit complicat per xiular-lo, i a vegades pues, s'escapa de les mans, pues, el que té que portar el control del partit, si no el porta, pues, passen aquestes coses.
Mm. Va anar una mica més enllà, Jofre, oi?
Sí, sentim Jofre.
Marxem bastant dolguts per coses que se'ns escapen a nosaltres, que no tenim el control al 100%, però bueno, ja et dic, són coses que no podem fer res. Tampoc et vull dir molta cosa perquè ja saps que després rebem nosaltres, llavors bueno, crec que l'exemple perfecte és al final del partit. El cabell de la gent crec que ho explica perfectament. La reacció de la gent és el que et fa veure una miqueta com està avui la gent, els pericos, llavors crec que sí que és veritat que no s'han de llançar pues, objectes, perquè al final ens perjudica més a nosaltres que ens beneficia, i bueno, crec que també és futbol, la gent pues, expressa els seus sentiments de la manera que pot, llavors crec que s'ha vist tot amb la reacció de la gent.
Bé, el Girona es pronuncia? Diu alguna cosa?
No es va pronunciar ahir en cap dels personatges, dels jugadors o el tècnic Mitchell que van sortir, i és més, avui el club ha decidit no fer cap manifestació pública, per tant, no fer cap entrevista post del partit, per no entrar en el tema de les ampolles. Diuen que és un problema que ha d'afectar l'Espanyol i que l'únic que podria fer pels jugadors o pel tècnic del Girona seria perjudicar-los.
De fet, hem demanat aquí al Tot Gira entrevista tant al Girona com a l'Espanyol, cap dels dos clubs. Vol fer declaracions, sigui a través d'un jugador, sigui a través d'algun representant del club. Àngel Morales, a veure, com veus tot plegat?
Bueno, jo crec que la postura del Girona és encertada en quant a no entrar en aquesta polèmica, perquè al final la polèmica no és amb ells. Ells van jugar, van guanyar, felicitar-los, i si va haver-hi alguna decisió o alguna errada de l'àrbitre, ells no tenen cap culpa, no? Jo crec que sí que em sembla bé les protestes sobretot de Manolo després del partit, perquè bueno, ja està bé, no? Ja està bé d'aquest tipus d'arbitratges, d'aquest sistema del VAR que només bueno, es molesta en participar depenent de quin equip, i a mi em sembla bé que entrenadors com Manolo o l'altre dia José Alberto, l'entrenador del Racing, doncs es queixin públicament d'aquest sistema, doncs, que menysprea a la majoria de clubs, inclosos doncs, a l'Espanyol i al Girona ahir per la nit. I en quant al tema de Gazzaniga, per mi no es justifica, per molt que un jugador provoqui i li agrada. En un partit hi ha un jutge que és l'àrbitre, i això no justifica que hagis de llançar objectes. I jo espero que ens tanquin al camp d'una vegada, perquè així ja puguem com a afició poder aprendre, i si el club o la lliga o qui sigui pot identificar les persones que van fer els llançaments ahir a la nit, doncs millor que millor, però és que no podem continuar així, perquè estem sempre al límit de la suspensió o del tancament del camp, i fins que no... És com els nens petits, no? Tu els avises i fins que no els castigues o els esbronques, doncs no aprenen. Doncs sembla que estem en aquest punt i jo crec que ha d'arribar el punt que ens tanquin el camp per haver-los d'una vegada per totes com a... No tota l'afició, evidentment, sinó els quatre brètols que van al camp a embrutar la imatge de l'Espanyol, doncs aprenen la lliçó.
És que plou sobre el mullat, i ho hem dit moltes vegades, i el problema és que uns pocs fan quedar malament tota una afició, i aquest és el problema. No sé si... Ara entrarem en el tema arbitral i el tema dels dos penals, però no sé si des de Girona, Eloi, si voleu afegir alguna cosa sobre aquest cas concret del tema de les ampolles i com es va viure ahir, com ho va interpretar també tant des de la banqueta Manuel González com també algun jugador com Jofre Carrera.
Jo, sí, personalment crec que hi ha un error amb les declaracions de Manolo. Els llançaments d'objectes, l'agressivitat, les agressions a les graderies s'han de condemnar sempre i no hi ha justificació possible. Després estic d'acord que pot valorar el sistema del VAR, que pot valorar els penals, que considero que són justets i que podrien haver canviat el final del partit, no el resultat del partit, però a mi el que em preocupa és que no va ser una ampolla, sinó que des de la grada es va veure molt bé, no? Van ser vàries, evidentment és una minoria de l'afició de l'Espanyol, però que s'han d'atacar aquestes actituds i lamentablement, perquè al final es perjudica tot un club, es perjudiquen els jugadors que estan al camp de l'Espanyol, es perjudica a la majoria de l'afició, però no hi ha gaires més mètodes que el tancament de l'estadi, i més quan hi han hagut precedents anteriors. És una pena, perquè el derbi, ho parlàveu al principi, parlàveu d'un derbi calent dins del terreny de xoc, va ser tot el que comporta un derbi, un partit entre dos equips, crec que ha jugat d'una manera sana, però sí que és veritat que aquests incidents després del 0-2, doncs ja una mica tapen tot l'altre, no? I és una pena perquè al final que es puguin veure, o almenys en la meva opinió, puguem veure derbis catalans temporada rere temporada primera divisió, hauria de ser un privilegi per les dues aficions.
Susi, breument, vols afegir alguna cosa?
No, condemnar-ho com dieu i remarcar el fet de que hem encetat la tertúlia parlant d'això i no de futbol, sí, i que sí. Del que s'ha de parlar és de futbol i en tot cas d'aquestes jugades polèmiques que coincideixo que són justets aquests penals i de com ha anat la classificació i com va un equip i l'altre i no haver de parlar d'aquests fets que són desagradables per tots.
Doncs va, fem-ho. A veure, els penals, que sé que són objecte de polèmica. Començo amb el primer, que segurament és el que genera més controvèrsia perquè és el que obre la llauna, amb 0-0 el marcador. Omar sobre Rincón. Ja vam explicar la transmissió, ho va dir la Carla Borràs, que efectivament, i es veu clarament a les imatges, que Omar col·loca una mà per davant el pit de Rincón i l'altra mà pel darrere, el subjecte. Vam dir, i aquí hi havia una mica de diferència de criteri a la transmissió, que és el que moltes vegades diem penalet, no? I que, en principi, els àrbitres van dir que aquest any no xiularien. I aquí ve una mica la protesta de Manolo González. No sé si algú veu que és clarament penal, que no té cap dubte i que és penal d'Omar sobre Rincón. Algú creu?
És d'aquells, jo i ho vaig dir i ho mantinc després d'haver vist la repetició no sé quantes vegades, és d'aquells penals que quan te'l xiulen a favor dius sí, és que és penal, el toca, però si te'l xiulen en contra dius home, és que el contacte tampoc és tan exagerat com perquè s'assenyali la falta. És justet, per mi és justet.
Jo crec que en directe és molt normal, perquè ho vam veure en directe que l'àrbitre xiuli penal, perquè nosaltres vam veure clarament penal, que si veus les imatges veus que no n'hi ha per tant, però que el VAR no pot tirar enrere la decisió de l'àrbitre perquè hi ha contacte, per tant, és lògic que el xiuli.
Queda criteri, diguem-ne, de la intensitat que considera l'àrbitre, perquè el contacte existeix. Eloi, com ho veus?
Sí, una mica coincideixo, i afegint ja en la meva vessant d'exfutbolista i de sabent quins tipus de contacte i amb quines energies a vegades s'impacta amb el rival, crec que és molt la interpretació de l'àrbit, que poca gent podrà dir que és un penal claríssim i jo el considero just, molt just, la veritat.
I Àngel, no sé si vols parlar del primer o del segon penal.
Dels dos. El primer
dos,
és, no, com diu l'Eloi, no molt just, justíssim, i al final és fer-se una pregunta. Aquesta falta la xules al mig del camp. Jo crec que per xular penal s'ha de fer una infracció que sigui més greu. Jo és que també El segon penal és que per mi és de, per riure, és que es veu clarament que no hi ha contacte. El jugador del Girona no es llença, sinó que acaba caient per la inèrcia, però bueno, això... Tornem, i això seria el debat d'un altre dia, no? A valorar o posar en dubte el protocol del VAR, en quin moment ha d'entrar o en quin moment no ha d'entrar. Jo crec que aquestes accions són per poder mirar-les tranquil·lament i veure, no cal veure moltes repeticions per veure que el jugador, ja et dic, no es llença, sinó que acaba caient per la pròpia inèrcia de la seva cursa, i és bastant ridícul el segon pare que va xiular l'àrbitre.
Àngel, tu creus que l'Espanyol perd ahir per l'àrbitre?
No, bueno, al final és un condicionant. És cert que fa mal el primer gol just abans del descans. La primera part hem de reconèixer que el Girona va ser superior, va tenir el domini de pilota, recordant d'alguna manera el Girona de fa dues temporades. Amb els canvis a la segona part sí que vam tenir més opcions, i ja el segon gol és anecdòtic perquè ja t'arriba al tram final. No podem... Tot i que podem debatre les accions arbitrals, tampoc podem dir que l'Espanyol va perdre pels penals, no? Hem de ser més autocrítics, i més en aquesta posició ara que tenim còmode d'estar cinquens. No estem patint ara mateix com la temporada passada per baixar, i hem de tenir una miqueta d'autocrítica i ser conscient i dir clarament i en veu alta que ahir l'equip no va estar com ha estat durant la primera volta, i no passa res. Al final, les segones voltes sempre són més complicades perquè els equips es reforcen, i un equip com l'Espanyol, que ha fet una primera volta tan bona, doncs els equips ja es cobreixen una mica quan s'hagin d'enfrontar a nosaltres en aquesta segona volta.
Ahir el Ballar, a la transmissió, crec que ho va explicar molt, va dir, crec que se'ns, encara que sigui momentàniament, però ens ha marxat la sort. La que vam tenir en alguns partits que potser vam guanyar i no havia de guanyar l'Espanyol, aquesta sort ha marxat, recordem, tres partits que no ha guanyat l'Espanyol, el derbi fent un molt bon partit, va perdre davant del Barça, l'empat al Ciutat de València davant del Llevant, i ahir aquesta derrota per 0-2. No? Clar, a vegades, la qüestió de sort, que és aquest intangible, no? També compta quan tens aquestes ratxes victorioses.
Sí, i tant. El que passa que això també et demostra que va haver, entre cometes, començant amb aquest ensurt al principi de la segona volta per confirmar el que t'acabo de dir abans, no? Com se sol dir en el futbol, lo difícil no és arribar, lo difícil és mantenir-se, no? Hem fet una primera volta molt bona, que per mèrits propis t'han deixat en posicions europees, i ara per consolidar aquesta posició, un cop ja assolit el... Ja hem de deixar de banda el discurs de la permanència, perquè bueno, està pràcticament feta, i ara si tu vols assolir un altre objectiu de màxims, com seria doncs, lluitar per jugar a Europa la temporada vinent, doncs has de mantenir un nivell que saps que no serà fàcil, perquè els equips ja et veuen amb uns altres ulls que en els primers 19 partits, i dins d'aquests factors, evidentment, està aquest factor sort que a vegades et permet guanyar 3 punts quan potser només mereixes un, o fins i tot perdre, no?
L'Espanyol és cinquè amb 34 punts, té 5 de marge respecte al sisè, que és el Betis, que avui a les 9 rep el Villarreal, no és un partit fàcil. En té també 5 de marge respecte al setè, que és el Celta, que demà rep el Rayo Vallecano, i en té, atenció, 10 respecte a l'Atlètic Club, que ens ho ha explicat ara l'Oriol, ha perdut avui el camp del Mallorca, i per tant, a priori el Mallorca, l'Atlètic Club seria el primer equip fora de places europees, si donem per fet que el setè acabarà jugant a Europa. I compte, el Girona té 24 punts. El Girona té 24 punts. No sé si parlar d'Europa seria una equivocació.
Penso que ara mateix seria una equivocació, perquè hem de refermar aquestes tres victòries consecutives i s'ha de assentar una miqueta més l'equip. Però jo sempre sóc del parer de mirar amunt i no avall. Per tant, no sé si d'aquí dues jornades o tres, depenent dels resultats, no seria agosarat pensar que el Girona podria arribar a aspirar a places europees. El que és cert és que de la mateixa manera que té 24 punts el Girona i està empatat amb l'Atlètic Club, si mires per l'altre costat estàs lluny del descens, però que t'hi pots posar en dues jornades. Per tant, primer pas a pas, el que diu Mitchell, jo amb això coincideixo molt, anar assolint punts, assolir la permanència matemàtica i a partir d'allà, només fer que mirar amunt.
Eloi, la sensació que tenim és que Mitchell ha trobat la tecla. De fet, repeteix, ara m'ho dirà en Xevi, però diria que repeteix 11...
Les dues últimes jornades arran de la baixa de Witsel.
Sí. Clar, és veritat que no hi era Witsel, si Witsel ja hi és el següent partit. Arnau no podrà jugar, recordem-ho.
Sancionat.
Perquè va veure la cinquena ahir. Ja li va bé recuperar Witsel perquè ocuparà aquesta posició al mig del camp. Però vaja, 11 de, ja més estable, esperant fitxatges i la sensació que l'equip ja comença a trobar-se al camp.
Sí, crec que hi ha hagut un canvi. El partit d'ahir, en moments, em va recordar el Girona de fa dues temporades, evidentment guardant les distàncies, però amb un equip amb personalitat, amb possessions molt llargues, sortint de pressions, que és un dels grans forts de l'Espanyol d'aquesta temporada, no? Aquesta intensitat, no? Doncs sortint des del darrere. Per tant, crec que sí, que comencen a veure's aquests fruits verds, no? Del treball, de tot aquest procés que porta l'equip de Mitchell. Jo no miraria a Europa, és curiosíssim, perquè com són les dinàmiques, no? Amb un mes bo de competició, tots que estàvem, evidentment, mirant el descens i molt preocupats per l'hipotètic que pèrdua de categoria, ara ja alguns no veuen molt a prop, no? Que és una realitat, les posicions europees, però sí que em centraria en aquesta recuperació de l'equip i crec que cal valorar molt, perquè també el Girona ha estat molt minvat, eh? Si veiem la banqueta que tenia ahir, hi havia tots jugadors del filial, amb Joel Roca, que és un noi que ha debutat ara i que les expectatives, tot i que ha fet una gran inici de temporada, no es podien posar amb ell. Esprilla, que no ha estat sempre, des de ja fa molt temps, al nivell que s'esperava. Per tant, molt de valor el que està aconseguint aquesta gran dinàmica que porta el Girona, perquè segur que quan recuperi efectius i amb aquestes incorporacions que parlàvem al principi que faran pujar el nivell de l'equip. Bé, jo el que vull esperar és que sigui una segona volta de recuperar aquestes sensacions, de veure un Girona reconeixible i de no patir com ha fet aquest principi de temporada.
Per cert, Benat, sembla que ha trobat el gol, eh? Són 4 gols els 3 últims partits, oi? Els 2 d'ahir, el que va fer contra l'Osasuna i a Mallorca també va marcar.
Sí, no? Per tant, són 7 gols, 8 si comptem el de la Copa, és el màxim golejador del Girona.
Ha trobat golejador el Girona, i en canvi l'Espanyol, Àngel, la sensació és que li està costant trobar precisament el gol. Roberto, que molts pericos els genera aquest debat, no? Els que són pro-Roberto i els que els desespera perquè no n'enxufa cap.
Sí, jo sóc molt pro-Roberto.
És pro-Roberto.
Jo el vaig veure debutar aquí al Màlaga la temporada 2021, crec que va ser, abans de sortir cedit cap a Barcelona, i jo sóc molt pro-Roberto, però és cert que dins de la molta feina que ell fa per l'equip i l'encert golejador, doncs no és un golejador, no és un killer que et pugui garantir un número de gols que et puguin deixar tranquils, no? I a més amb l'absència de Puado, no tenim un... El gol està molt repartit a l'Espanyol, i jo crec que la feina, més enllà de buscar alguna posició més com s'ha sortit públic, potser serà buscar un tercer davanter, doncs que pugui venir a completar aquests gols, doncs que no, Puado no podrà fer aquesta temporada. I jo li dono la raó a Pol Lozano, que dijous aquí al Tot Costa va dir que sí, que ells també eren partidaris de fitxar, però no per fitxar per fitxar perquè queden fitxes lliures o hi ha un gap salarial, sinó algú que vingui a portar coses que els que hi ha ara a la plantilla no ho poden fer, però sí, jo crec que la feina de la direcció esportiva és en aquests dies que queden de mercat buscar un altre davanter per acabar de portar aquests gols que ara fan falta.
Com ho tenim, Sergi Andreu, això?
Bé, el més calent és a l'Aigüera. Han sortit alguns noms que Manolo s'ha encarregat de desmentir a la sala de premsa. N'hi havia un que engrescava molt, que era el de Ferran Juglà, que podia venir cedit fins a final de temporada per part del Celta.
Que ja va jugar, oi, a l'Espanyol?
Sí, es va formar a l'Espanyol.
En dues etapes.
Jo no el descartaria del tot, tot i que Manolo no va semblar que donés gaires pistes, i es busca també un extrem, un davanter i un extrem. Són les dues prioritats, però amb això, que deia l'Àngel ara, la consciència molt, molt clara de que si no ha de venir a augmentar considerablement el nivell de la plantilla, no es fitxarà per fitxar. Però sí que és veritat que a l'Espanyol li convindria un davanter que tingués una mica de gol.
I més amb la baixa de Puado, no hem d'oblidar que es perd la temporada i que ja veurem quan torna la pròxima temporada. Molt bé, tanquem aquesta reflexió, aquesta anàlisi que hem fet avui de l'Espanyol 0 Girona 2 d'ahir. En pròxims partits, per uns i altres, el Girona no tornarà a jugar fins dilluns dia 26. Serà el que tancarà la jornada, la pròxima jornada. Girona-Getafe. Girona-Getafe. En principi, en Witsel, que ja estaria recuperat. També és Tuani, Xavi?
És la idea. Witsel tampoc està del tot segur, però la idea és poder-lo recuperar.
Girona-Getafe i després Oviedo-Girona i Sevilla-Girona, abans de jugar contra el Barça, el Girona-Barça, que serà el 15 de febrer. En el cas de l'Espanyol, visita Mestalla, calenta, eh? Calenta
sí,
aquesta.
Senyor.
Això dissabte que ve un quart de cinc, perquè Mestalla, déu-n'hi-do com estan els ànims. Molt, molt convuls.
Després ve l'Alavés a casa.
Alavés a casa i Ceràmica, Vila-real.
I visita Vila-real, exacte. Sí,
això
sí.
Mateix, això mateix. Pròxims partits, tant de Girona com d'Espanyol. A tots, moltíssimes gràcies. Gràcies, Àngel, Eloi, Susi Sala, Sergi Andreu, una abraçada.
Una abraçada.
I en Xavi, deixem aquí, que ens segueix el partit de l'Uni Girona. Fins ara. Pausa i de seguida seguim el Tot Gira.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Quequi, nova temporada. Dimarts a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Manca la Fermín, no cedeix per Olmo. Olmo fa el xut! Gol, 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 gol!
Tot és possible un dia de partit.
Fermín a punt d'entrar, fa l'assistència enrere. Lewandowski, gol!
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de les 8, la TDT del Reial Societat Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Ara de seguida arriba el Mèlic. Abans, primera divisió, com tenim el partit de Pamplona?
11 de la segona, Osasuna 1, Oviedo 1.
S'ha acabat ja el partit de l'Arsenal a la Premier?
No, 12 de la segona, Nottingham Forest 0, Arsenal 0.
És a dir, que ara mateix l'Arsenal tindria quants punts d'avantatge respecte
7.
Al City? 7 punts. Si guanyes en serien 9. Primera federació femenina de futbol. Duel català avui entre Barça B i Europa. I ara mateix una maneta del segon classificat del Barça B davant del CUE, Carles Canal.
Sí, el marcador aquí és ja de 5-0. Ara a la segona meitat han marcat dos gols Natàlia Scott i un Cèlia Segura. La veritat, un partit força còmode, ja sentenciat pel Barça, que si tot va bé, s'enduran els 3 punts avui.
Lliga femenina de bàsquet, està jugant la penya, recta final del partit, hauria currat l'Olímpic.
Sí, i la penya que té el partit bastant encarat. Guanya 70-55 quan queden 2 minuts pel final. Tot apunta que Miqui Calderón debutarà amb victòria.
Fa l'Uni Girona.
També ben encarat el descans, està guanyant de 12, Araski 32, Uni Girona 44.
I europeu d'handbol.
Ha guanyat a Espanya de 5, Àustria 25, Espanya 30. Els espanyols tenen els dos peus gairebé als quarts de final. També s'han acabat el Croàcia 32, Geòrgia 29 i l'Ucraïna 26, França 46.
El Malic del futbol, amb Jordi Meli.
Catalunya Ràdio sintonitzem.
Jordi Meli, bona tarda, què tal, com estem?
Estem molt bé, David.
Fantàstic, avui ens portaràs un himne. Feia dies que no passaves per aquí.
Sí.
Torna al Malic del futbol i, com sempre, ens portaràs un himne que serà candidat al millor del mes de gener.
Correcte, el del club de futbol Linyola, club de la comarca del Pla de l'Urgell, poble de dos grans del Barça, Josep Maria Fuster, que ens va deixar l'abril de 2023, i també de l'actual assessor de l'àrea esportiva, en Bojan Kirki, que els dos, per cert, mai van jugar al Linyola. És un himne coral, amb un to sardanista, fent referència al club, al poble, a l'equip i a l'afició. Com sempre fem un tastet, comença Linyola guanyador.
Mai no.
Són corals,
sí,
aquest és un,
sí,
eh?
Sí, sí. Es va estrenar el 2005 per celebrar el 85è aniversari del club. Els autors són la Montse Pinyol i en Ramon Tarragó, acompanyat de la coral local Flor de Lli. Hem d'agrair moltíssim, David, la col·laboració de l'actual secretari del club, un home de club de sempre, en Josep Maria Sanz, que aquesta setmana l'hem estat torpedejant. Escolta, aquest himne això, aquest himne allò, i ell, molt amablement i amb molta paciència, ens ha contestat
sempre.
Després
l'escoltarem, abans, tema del dia. I avui serem, com acostumem a ser, reivindicatius, perquè volem escoltar la reclamació que vol fer arribar el Futbol Club Xerta, Terres de l'Ebre, que demana la instal·lació de gespa artificial en el seu camp de terra. És, de fet, el mal d'altres clubs que tenen a Catalunya, que
exacte,
ja hem explicat altres vegades.
El Futbol Club Xerta, de l'any 1921, per tant, club centenari, té una amateur a quarta catalana i tres equips de futbol base. Ens va alertar, David, doncs, a les seves xarxes socials, doncs es podria llegir un missatge de, escolta, de supervivència, de gespa artificial o col·lapse total del club centenari. Deia, et trec una frase, sense aquesta infraestructura bàsica, el futur del club està seriosament en perill. Mantenir els equips, garantir entrenaments dignes i competir en condicions adequades és cada vegada més difícil. Si no arriba una solució, el futbol de Xerta pot acabar desapareixent i això seria una pèrdua molt gran pel poble. I després deia que la sol·licitud és legítima i oberta a tothom, que no va en contra de ningú. I deien, volem deixar molt clar que aquest missatge no és cap atac a l'Ajuntament de Xerta. Som conscients de les limitacions que tenen i sabem que sempre que hi ha hagut alguna subvenció o possibilitat, sempre ens han ajudat dins de les seves possibilitats. És una sol·licitud, diríem, general. Saps què passa, David? Que les casualitats sempre ens ajuden una miqueta a explicar les històries. Avui, que està plovent a Catalunya, el Xerta ha hagut de suspendre els dos partits que havien
clar,
de jugar.
Camp de terra, plou, mal negoci.
I, a més, amb l'inconvenient que ahir la tarda, doncs, el propi president, que ara te'l presentaré, va haver de pintar, doncs, el terreny de joc, posar les porteries, etc, etc. Avui, amb gespa artificial, aquest partit s'hagués pogut jugar, evidentment, amb pluja no. Qui és el president? En Santi Roda, 43 anys. Màxim mandatari des d'aquesta mateixa temporada, ha estat directiu durant dos mandats, és un gran xertolí, tot i que va néixer a Roquetes. Per cert, mai va ser jugador, va ser àrbitre, que això és interessant, un àrbitre president.
Interessant.
Durant 15 anys va ser àrbitre i va dirigir partits fins a la màxima categoria de la tercera catalana.
Santi Roda, president, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Us plou ara mateix a les Terres de l'Ebre?
Sí. Sí, està plovent, sí, ara mateix està plovent. No ha parat des d'ahir la nit.
Clar, i ara quan ha dit el Meli ho he pensat de seguida. Camp de terra, plou, és que clar, no s'hi pot jugar, no? Si
mala
deixa el camp enfangat, no?
Mala combinació. Aigua i terra, mala combinació.
Mm. Avui heu hagut de suspendre el partit i això suposo que és el pa de cada dia, ja no només quan plou, sinó també per la supervivència del club. Heu estat molt directes. O gespa artificial o mort del club.
Sí. Sí, perquè hi ha molta feina detrás. Hi ha molta feina, hi ha moltes hores, moltíssimes hores. Estem parlant de, en seguida, 20-25 hores setmanals. I, clar, tots tenim feina, tenim família, fills, i és molt dur, és dur, de veritat. Intentar fer futbol al poble és cada vegada fa més difícil. Són quatre equips, tres de xiquets.
Perquè què implica mantenir un camp de terra?
Passar el mallasso, pinta, o sigui, passa la cal, totes les herbes del costat, arranca-les, l'obar, lavadores, estem petos, limpia camisetes... Bàsicament, això.
Ahir fins i tot vas haver de treballar, vau haver de treballar, i estem parlant amb el president, no? Ahir treballeu i no serveix per res. Això també és un altre condicionant. No? És a dir, aquestes hores que hi dediqueu, que al final queden amb un sac buit.
Sí, correcte. Ahir vam acudir al camp a les 6 i mitja de la tarda per a marcar-lo. Vam marcar el camp de futbol 7 i el camp perquè després jugava a l'amateur. I no s'ha dit per res, de les 6 i mitja fins a les 9 de la nit, faena a Norris, que se'n diu.
A mi m'agrada molt, de la vostra reclamació, allò que dieu, no volem atacar ningú, perquè esteu doncs, amb l'Ajuntament, diríem que hi ha bones relacions, però, és clar per aconseguir que s'instal·li gest artificial s'ha de fer sol·licitud d'algú, perquè és un pressupost elevat. Què s'ha de fer, doncs? A qui us dirigiu, en general, doncs?
Jo crec que aquesta reivindicació, més que res, és a les entitats que poden fer aquesta classe de subvencions. Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Ebre, entitats que tenen aquest poder de subvenció.
Perquè amb la Federació Catalana de Futbol hi heu parlat?
Vam comentar... La Junta anterior crec que va comentar alguna cosa, però no. Crec que van anar fins a Barcelona, però penso que no van aclarir res.
Després d'aquest comunicat, alguna reacció? Algú s'ha posat en contacte amb el Xerta i amb vosaltres?
No, bàsicament només vosaltres. I és d'agrair de tot cor, des de la Junta del Xerta, entrenadors, jugadors, pares, és d'agrair el detall que heu tingut en nosaltres.
Clar, jugar en un camp de terra condiciona i molt, no només per la feina que hi heu de fer, que ara ens explica Santi, sinó també per la qualitat del joc que s'hi pot fer. Perquè tu dius, teniu xiquets, teniu futbol base, i heu d'intentar mimar un camp que no és fàcil de mimar-lo donant les circumstàncies.
No és gens fàcil. Clar, el bot de la pilota a un camp de terra no es pot comparar a un camp de gespa artificial.
A més, estan al costat que teniu el derbi del Dover. Te'n recordes que vam anar al Dover,
sí,
que tenen aquell camp de gespa natural, que també costa molt doncs, mantenir un camp de gespa natural, però, esclar, al final també, si tu sempre tens camp de terra, els del voltant et roben també els jugadors. Això també és una
evidència. Us ha passat això, Santi?
Sí, clar, què passa? I ja per anar a buscar jugadors també per a l'amateur, doncs costa més. Un camp de terra tira per atràs. Som l'únic equip del Baix Ebre que té futbol base i que té camp de terra. Clar, seria un reclam també doncs, per a tres xiquets i per a jugadors.
Hi ha nanos que han dit, jo aquí no hi vull jugar, no vull jugar en camp de terra, me'n vaig a un altre poble.
Sí.
No perquè us els hagin vingut a buscar, sinó perquè ells diguin, mira, doncs no vull jugar en camp de terra.
Sí, n'hi ha uns quants que no... Clar, el camp de terra tira per atràs.
I cap on van, normalment? Quin és el poble que tenen més a prop, en bones condicions?
Poblacions així... Tortosa, Jesús, clar. Roquetes, que ara estan arreglant també el camp i l'estan fent de gespa artificial. Hi ha diverses poblacions al costat.
Nosaltres l'altre dia vaig estar fent una llista de camps de terra que encara hi ha a Catalunya. N'hi ha uns 40 o 50 camps.
Sí, hem parlat amb alguns d'ells, amb alguns dels clubs.
Tiveig, Alfés, Maspujols, el municipal de Vila-rodona, Calders, Poble de Segur, Montbrió, Alcanar, Gualta, Puigdàlber, les Cols de Manresa, Torà, Valls de Torroella, Sant Guim, Castellfollit de la Roca, que també és un tema molt important, Ribera d'Ondara, Monistrol de Calders, el Camp de la Pera, que enguany han hagut de deixar l'equip i van a jugar a Flaçà, Nou de Gaià, Can Cellerès de Gavà, Sant Ramon... Alguns no tenen equip ja perquè precisament pel camp de terra doncs han de deixar el futbol, no? que és una llàstima. M'agradaria dir dues coses abans d'acabar amb en Santi. Una, Santi, que ve del món de l'arbitratge, que això és molt curiós.
No havíem parlat mai amb un president que vingués de l'arbitratge, això és nou. Com ha estat aquest pas de l'arbitratge a presidir un club, Santi?
Bueno, a veure, jo va arribar a un punt que l'arbitratge ja... Bueno, diguem que em feia gran i em costava ja córrer detrás de la gent i vaig decidir plegar i bueno tinc molt bona relació amb la junta anterior i un dels nois, Jordi Cid, ei, va, vine, pega'm un cop de mà això i al final, a veure, sigues àrbit, sigues jugador, sigues a qui li agrada el futbol, diu el futbol.
Va xiular fins a tercera catalana, crec, no? I no sé si alguna dada curiosa, algun incident curiós amb aquests 15 anys d'àrbitre, Santi?
No.
Eres bo, doncs.
Bàsicament, no, normal, fiquem-ho normal, ni bo ni dolent, del montón. No, gràcies a Déu me vaig emportar moltes més amistats que enemics, no? Jo estic orgullós d'haver sigut àrbitre.
Curiositat, hi ha algun àrbitre de primera divisió que diguis m'agrada especialment?
Pues no, la veritat no tinc cap. No me'n llama cap, la veritat.
Ara
no
tenim en García Verdura, que és català, que ho està fent molt bé, que va xiular el derbi i que, bé, és un bon àrbitre. Catalans que n'hem tingut molts, a la primera divisió.
Per cert, abans de dir adéu en Santi, hauríem de dir que aquesta està sent una setmana també complicada pel club, ja que el porter del Pare Benjamí, en Luca, està ingressat a l'hospital amb un coàgul de sang al cervell. Com està ara mateix el xiquet? Per cert, en el podcast que farem d'aquesta secció, doncs també posarem una fotografia donant ànims al Luca. Com està, president, el Luca?
Bueno, en teoria estan esperant proves. Esperem que vagi tot bé. Que sigui una anècdota per a contar i que d'aquí 4 dies pugui tornar a baix de les porteries, que és on li agrada estar a mi.
Molt bé, doncs tota la força del món, la família de